A IB3 Ràdio, els entusiastes, en Cati Mollà.
No don massa importància al fet de ser escriptora, perquè des de nina, des de petita, jo sempre escrivia. Per tant, jo també me record caminant, no me record abans de caminar, i me record escrivint, i per tant, si me diguessin, home, és que caminar i córrer és una cosa extraordinària, diria, no, perquè sempre he caminat, de moment sempre he pogut córrer si és necessari, i sempre he escrit en el que he tingut al meu abast de l'escriptura, i per tant, jo no hi veig res d'extraordinari en l'escriptora, possiblement de les poques coses que jo sé fent, no som una persona que serveixi per tot. I, per tant, m'he apassionat en les paraules perquè ja de nina era la meva passió més gran, i quan escric visc obsessionada per aquell text o per la cadència d'un vers o d'una frase. Però després, al marge, ara mateix jo no sé si aquest Antoni Vicenç de la qual parlau són jo mateixa. Jo som aquella altra Antònia Vicenç. És el meu origen, les paraules, jo escric encara ara en les paraules no de sentir, sinó del meu carrer, perquè tenien aquell gust, aquell olor de mar i de terra. I jo crec que, per tant, si maneges bé aquestes paraules, pots escriure la bellesa i l'horror del món, ho pots escriure tot, l'amor i la passió, tot, perquè són paraules autèntiques. Clar, jo també una de les coralles de quan era nina en les paraules era aquestes paraules tan humils, tan plenes de suor, jo els he de fer volar.
Quina meravella, quin luxe sentir aquestes paraules de qui avui sabem que és Premi Nacional de Poesia. Amics i amigues entusiastes, com esteu? Benvinguts a l'Hora Cultural del Múltiplex. Margalida Grimal, ben retrobada.
Moltes gràcies, Cati.
I Marc Ferrà, ben incorporat també a l'equip dels entusiastes.
Moltes gràcies.
Contents de saludar-vos, sumar amb entusiasme en aquest equip i arrencar amb una edició que ens fa especial il·lusió d'aquest dimecres, de 7 d'octubre, amb aquesta protagonista de l'actualitat cultural del dia, de la setmana, i allargaria fins i tot més, Margalida.
Que no és altra que l'escriptora de Santanyí, Antònia Vicenç, que, com deies, ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Poesia, un premi que dona el Ministeri de Cultura i Esports i que està dotat amb 20.000 euros, i li han donat per la seva obra Tots els cavalls, una obra escrita en llengua catalana.
Així és, l'han guardonada, han lloat la vocació poètica que contempla tota una vida passada pel sedàs de l'expressió seca, dura, inquieta i fulgurant d'aquesta autora amb qui mirarem de conversar, però amb qui volíem avui, en els pròxims dies, avui volíem dedicar-li també aquest programa, i amb aquesta reflexió tan sensacional que fa una dona que han conegut com a narradora, l'autora de 39 graus a l'ombra, de tants de contes, de tantes novel·les, i que fa uns anys ens sorprenia la poesia, i que ha guanyat ara el Premi Nacional dient: jo escric com camin i com cor i com vist, gairebé, no, Margalida?
Sí, ha escrit sempre, no? I en les paraules que sempre ha conegut a peu de carrer, també, no?
Aquesta suor que deia ella i que avui encara emociona una mica més sentir-ho després de conèixer aquest guardó. Ha estat una de les protagonistes del dia d'avui, però en aquesta edició posarem també la mirada, Marc, en el Saladinar Fest.
Així és, que enguany ha celebrat la seva tercera edició amb la presència d'artistes com Boa Mistura, Miquel Vert o Joan Cabré. Farem un recorregut radiofònic per les intervencions que han fet i també farem balanç. També d'aquesta nova edició, tot amb el responsable del Saladina, Joan Aguiló.
I encara en clau d'art contemporani, reprendrem la cita amb la periodista i comissària d'art independent, Pilar Rubí. Avui arriba acompanyada de la creadora d'origen argentí, Vero Iche, qui acaba de presentar una temporada a la Xina i té ara mateix una obra en exposició al Museu El Baluart.
Noms propis de l'edició d'avui que encapçalen, completen i fan lluir a la producció Xavi Fullana i a la realització tècnica Alberto Guillén.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura. Els entusiastes. Happy.
happiness is very easy to attain. It's a question of resembling some cliché. Look around and see what you can get. It will prove so very silly in the end. Circumstances and so they're silly. Happiness going back is always hopeless and grotesque. Go on with your second story.
Continuem i posam fame play a la playlist dels entusiastes. Margalida, no sabia on volia anar i el que volia dir és que tenim cites a l'agenda imminents, ja que cap de setmana.
Sí, perquè torna la Fira del Disc a Mallorca, la cita anual en la melomania musical illenca, i enguanya més de nombrosos stands de discos que munten algunes de les tendes de música més prestigioses de l'estat. També es podrà gaudir del retorn dels Vancouvers, una de les formacions punteres del pop illenc de començament dels anys 90, i precisament d'aquesta banda abans Vancouver's és aquest tema Happiness.
Connecta amb el batac cultural de les Balears, els entusiastes. Els entusiastes. IB3 Ràdio.
No amb els entusiastes d'edició de dimecres 17 d'octubre de 2018 en què vos proposen fer un recorregut radiofònic pels carrers de Can Picafort a Mallorca, carrers que d'ençà de fa uns dies llueixen una mica diferents, Marc.
I ho fan gràcies a la nova edició, la tercera del Saladin Art Fest, un festival urbà que converteix algun dels espais del nucli costaner de Santa Margalida en grans murals artístics. Enguany han pres part reconeguts muralistes com Boa Mistura, Eric Ilkane i Miquel Vert.
I per fer-ne balanç ens acompanya avui els entusiastes, qui és el seu impulsor reconegut muralista, ell també, Joan Aguiló. Joan, ben retrobat, com estàs?
Bones, molt bé.
Comença a ser ja una tradició, això de principis mitjans d'octubre al Saladina. Tu ja estàs recuperat després d'uns dies, unes setmanes, ens des ara, que han estat intenses, perquè no ha estat un parell de dies.
Sí, ha estat més llarg que altres anys i més intens que altres anys, les dues coses. Bueno, encara ara m'estic recuperant, ja estic amb més energia, però sí que han estat aquests darrers dies de Saladina, m'anava quasi arrossegant, no? Molt content, però arrossegant una mica.
I ja més descansat, a grans trets, quina valoració en fas d'aquesta edició d'enguany?
Bé, jo estic molt content, sobretot en la resposta que he vist del poble, que és una mica... com que s'està consolidant com a esdeveniment anual, no? Que ja abans de que fos a Saladina ja me trobava gent que me deia, escolta, i ara d'aquí poc ja és això de que feis pels murals, no? Pintura encara no està del tot consolidada, però la gent ja sap que passa alguna cosa a l'octubre, la gent ja sap que el poble canvia de qualque manera i que hi ha esdeveniments aquella setmana, no? Llavors, això per jo ja és un èxit, a part de les obres que han deixat i a part de pues, els nins que han vengut a conèixer l'activitat i a conèixer la Saladina.
En tot cas, tres edicions, a part de per fer de veure cap on ha anat, com ho reconeixen i com s'integren, serveix també per fer un balanç d'aquells inicis, no queden tant en fora, són tres edicions, però dels objectius que tal vegada te marcaves, de com pensaves el festival, ara mateix està en la mateixa línia, ha variat, ha millorat, ha crescut?
Està en la mateixa línia, I estic com a, de vegades fent-ho conscientment. És a dir, és fàcil que Pintura, si una cosa funciona, derivi o canviï d'objectius cap a un puesto que inicialment no era on volies anar, no? I sí que, pues, juntament amb jo, senyora i senyora Smith, que ens ajuden en tot el tema de fotografia i vídeo, anant xerrant durant l'any, no? Justament per això, perquè no canviï de ser algo íntim, familiar, que és, jo crec que és un dels majors valors d'aquest festival.
I que és un dels perills que té, precisament, tota cosa que comença amb un caràcter Exacte. Com aquest, vulguis o no, per arribar més gent, per créixer més, per tenir tal vegada més fons, més ingressos, no?
Sí, i mira, xerrant amb un dels artistes que van venir, que és Boa Mistura, m'han dit, aquest festival té una cosa molt especial, que és que arribes aquí, és molt tranquil, molt calmat, te sents tot d'una família, és com estar amb amics pintant, i això és el que vols durar, que els artistes de primera línia venguin aquí a pintar i no se'n vagin a una altra banda. Llavors, crec que això ho vam fer, era un objectiu que teníem primordial, i que els artistes mateixos, sense tu comentar-los, ja t'ho diguin com a que és una cosa que han trobat, pues ja està, no? Checklist, això ja està, cap a una altra cosa.
I precisament també és una espècie de família entre la gent de Can Picafort. Ja s'ha fet seu aquest festival, que vos expliquen com és.
Sí, mira, un dels objectius que té aquest festival, o com sols que van començar, és una mica, pues això, que sigui un punt de trobada entre artistes durant els temps que duris festival, no? Que se sentin com que seva, que vagin fent feina, llavors... Un dels moments més importants, més enllà de la feina que fan, és que dinam, sopam plegats, després fem tertúlies vespre, i això ja està com molt consolidat. I, a més, tenim un lloc on sempre anem a fer-ho, no? Que és on ens estem quedant a dormir, que és les monges. Llavors, el següent pas que a mi m'agradaria que passés seria que el poble se fes partícip d'aquesta experiència, que sapigués que durant aquesta setmana estem allà sopant, estem allà fent la xerrada, i és qui vulgui, pues allà he puesto per tothom, que entri, que vengui coneixent els artistes i creixi amb el poble, però sense perdre aquesta familiaritat que tenim, no?
Abans de fer aquest recorregut que proposàvem per aquests artistes que han passat enguany, les seves intervencions, on són, que s'hi ha pogut veure, com les han duit a terme, perquè ens comentaves abans, la meteorologia no ha ajudat i no ha facilitat tampoc la intervenció d'aquests artistes, parlem de les activitats que heu organitzat, perquè no eren només un parell de setmanes d'intervencions, sinó que hi ha hagut contes, mostres d'art, teatre, o sigui, realment aquesta sensació de família va condimentada, no?, amb totes aquestes propostes perquè tothom pugui fer la seva de qualque manera.
Sí, i espero que dia a dia vagi creixent això amb distints col·lectius del poble. Per exemple, enguany hem sumat a la Galeria Marimon, que està pues, just enfront allà on ens quedem a dormir, i el que hem fet és una mostra d'alguns dels artistes urbans o gent que emplea l'espai públic per fer intervencions de Mallorca, pues, que tinguin un espai per mostrar la seva obra durant el festival. Això ha estat algo que troc que ha donat un plus important en el festival, perquè gent que pintura només passejava per veure els murals, el fet de veure-ho dins una galeria ja li fa com una connexió de, escolta, el que després veig pel carrer també està aquí a dins, no? I això és una galeria. I bueno, trobo que són cosetes, pessetes, que és important que la gent vagi juntant, no? Llavors, han continuat amb el diumenge, sobretot, que és més familiar, que és on feim pues, tallers infantils. Enguany hem vengut un col·lectiu que se diu Tembo i hem muntat, vam muntar una hora baixa que dèiem, això com ho arreglam, no? Pues vam fer un mini mur de fusta perquè els nens, com que just allà on feien l'activitat hi havia un muralista pintant, poguessin dir, ah, jo vull pintar també. Pues teníem el mur per als nens i aquest col·lectiu els ensenyava a realitzar un mural. I llavors pues, també hi havia contacontes, i el dia anterior també hi havia hagut lectura poètica, teatre de barra, un concert i sopa a la fresca. Així que, més o menys...
Activitats per totes les edats i per tots els gustos en el marc d'aquesta tercera edició del Saladin Art Fest.
Say I'm lazy, feel rusty inside. Tell me what's inside you. I know that's there to find you.
Saladina Art Fest, un dels protagonistes de l'edició d'avui dels entusiastes dimecres de 7 d'octubre, que ens explica el seu impulsor, artista urbà també, Joan Aguiloda. Amb aquest recorregut que volíem fer a nivell radiofònic, repassem les intervencions que s'han duit a terme enguany, per exemple, la d'un dels grans referents de l'art urbà. Va molt en sintonia amb aquest eix transformador que vol ser el Saladina a Can Picafort, ja els has anomenat abans, Boa Mistura. On han intervengut? En què consisteix la seva intervenció?
Bé, Boa Mistura... Han intervengut a l'espigó d'esport, en el qui separa la plaça Cervantes en el port, port esportiu. Sí. Llavors, aquell espigó és per la banda de fora, que deu tenir aproximadament 1,40 m d'alt. El que ells han intervengut són 100 metres de llarg. I la veritat és que jo ja no record com es té abans de la seva intervenció.
Wow.
No? Perquè tenen... ells són, a part de que tenen una, un poder de transformació molt fort, és a dir, allà on van realment després dius com pot ser que abans estigués d'aquesta manera.
No, no, ja no ho recordes,
com ja
dius tu.
I ja no ho recordes. També són molt poètics, no? Llavors, el que ells han fet ha estat posar una frase d'Anna Carme Riera en plata de Montblanc. Llavors, si tu mires l'espigó, que abans era de color d'hormigó, pues, diguem que lleig, no, ni lleig ni no lleig, no tenia, no? Passava desapercebut.
Sense cap personalitat ni una.
Exacte. Pues ara queda molt integrat en les barques de darrere, que també són blanques, en els màstils, i els texts que posa el posen en color plata. Per tant, depèn de l'hora del dia i de quan li pegui el sol, les lletres desapareixen parcialment o se reflexen en el blau de la mà. És algo com molt sutil, però troc que molt acertat per lo que és Can Picafort, inicialment un poble de pescadors, blanc, petit, i ja ha posat pues, la frase de te deixa molt la mà com a penyora, i després de l'altre llibre de... Com és?
Jo pos per testimoni les gavines.
Testimoni les gavines, no? Que són... Bueno, jo quan ho vaig llegir vaig dir, és que l'heu clavat amb això, no? Pentura és una cosa que, si un mallorquí hagués hagut de triar un test, Pentura, tot i basar amb aquests llibres, potser no hagués agafat el títol, hagués agafat
un test de dins,
però siguent de fora i podent-se permetre aquesta llicència, pues troc que està completament adequat a l'espai. No?
I amb aquesta connexió que la mateixa Carme Riera feia titulant aquests dos reculls de contes, i a més, Boa Mistura ja recuperaren textos d'autors d'aquí en la seva intervenció en Estrenc. O sigui...
Exacte. Han seguit aquesta línia, el que passa és que, diguem, intentant visualment fer-la una mica més poètica amb aquest color plat en seus brillos, en seu que desaparegui test, torni a entrar i després, bueno, la veritat és que sempre fan una feina de recerca molt important quan han d'intervenir a qualque lloc, sigui on sigui allà on van a pintar, fan una feina de recerca d'identitat del lloc perquè després no se'n vagin i que allò sigui algo que es veïnar no s'ho senti impropi. I fins ara jo he trobat que sempre certa.
Aconseguit,
no?
Sí.
I seguint aquest recorregut pels carrers de Can Picafort i també per tots aquests artistes que han participat, pel que fa Eric i el Cane, deies que era tot un regal tenir-lo al Saladina.
Sí. Enguany hem vingut 5 artistes, un internacional, 3 nacionals i un local. Sempre mirant que hi hagi participació local en el festival. Llavors, internacional, que és Eric El Cane, que és italià, és un dels pares, diguem, de l'art urbà europeu. És a dir, quan aquest moviment encara no era moviment, diguem, no? Era més underground i tenia connexions. Si no era directament graffiti, tenia moltes connexions amb el graffiti, doncs ell ja estava fent tot això, no? I juntament amb en Blue, en Steve, que són els noms que sents quan vols xerrar d'art urbà, doncs ell era un dels qui s'anaven passejant per Europa deixant la seva identitat. Ell, la seva línia és molt propera a la il·lustració. Si tu t'imagines com una persona faria un dibuix amb un rotring, diguem, aquesta línia, o més que amb un rotring, que en tinta xina i plomilla, no? Aquesta trama, aquesta línia, això, doncs aquest és el treball, aquest tipus de treball que hi fa. El que passa és que una mica punga i és una mica més de carrer. I llavors, a la carretera que va del Cudi Artà, més o menys a la meitat del poble, allà hi ha una paret mitjanera on quan tu hi vas o a peu o en cotxe te la trobes. I el que ella ha fet és representar un porcospí damunt un flotador que s'està enfonsant perquè les pues l'han foradat, que està demanant auxili. Llavors ha fet un pues, paral·lelisme amb aquesta gent que se troba enmig de la mà demanant ajuda, naufragats, i que la Unió Europea moltes vegades no els hi correspon, no? Ell, a mi el que m'ha sorprès, jo ja sabia que ell pintava molt ràpid i tenia una manera de fer com a molt creativa, però encara no havia vist ningú que arribés en el lloc i vengués sense res preparat. Dius, jo primer vull veure l'espai i després ja ho veurem, no? I només se marca unes 2-3 línies generals, se posa a omplir en rodillo i després venga en so negre que se posa a dibuixar. Bueno, això és algo
és un espectacle veure el
fora
fer,
de
no?
lo normal, clar. Fora de lo normal.
No només és aquesta intervenció que fa, sinó també tot aquest procés que suposo que entre vosaltres també aneu comentant i aneu seguint. En tot cas, parlaves dels espais i clar, aquesta imatge tan potent que acabes de dir, no? D'aquest animal que s'enfonsa, que amb les seves espines ha foradat allò que el mantenia surant. Trobar els espais, localitzar-los, concretar-los, aconseguir que s'hi pugui fer feina, tampoc deu ser tasca fàcil, perquè ara parles aquest mural que deies abans del boa misturat damunt la mà.
Bueno, des de la part d'organització, pintura és el més complicat. En el principi, el més complicat era trobar la gent que tu vols que vengui i aconseguir-los motivar per venir, no? Però ara tenim la sort que el festival, com a mínim dins el circuit d'art urbà, ja té bastant de pes, i entre ells, si, quan jo convido qualcú, la primera resposta és sí, després pot passar que tinguin altres compromisos, que passi alguna cosa que no puguin venir. Llavors, salvar d'aquesta part, el més complicat sí que és trobar els espais, perquè moltes vegades, pues, lo millor m'han de dir que no encara 5 o 6 murs perquè a un me diguin que sí, no? Perquè bé, pues, és cert que Can Picafort és un poble on fins ara no, les coses no se feien de cara en el poble, se feien de cara en el turisme, i no estem massa acostumats a que això sigui al revés, no? I el carat de mallorquí que tenim també, de que millor primer feu a aquests altres i si m'agrada després ja vendràs
ja
a la meva, no? Per sort, això pues, ja està començant a passar, ja ho han fet a aquests altres i ara la gent comença a sentir-se còmode dient que sí, que vol això que seva, no?
I un poc per qui no ho coneix de prop, ara aquest mural que ens explicaves, quant de temps pots trigar a fer-lo? Quantes hores, dies, la feina que hi ha darrere?
Clar, mira, aquí depèn de diverses coses. Una, la més important, és de l'artista, de com faci feina i quin tipus de dibuix o de mural vagi a fer, evidentment, les dimensions. I després també depèn de la paret. El mur, moltes vegades, te fa treballar d'una manera o d'una altra. Tu pots dur projectada una imatge, però després, per lo que sigui, la paret és més rugosa del que pensaves, absorbeix més pintura, no te permet fer el tipus de pinzellada que volies i t'has d'adaptar, no? Però principalment el que fa és qui ve a pintar i quina manera té de treballar. Per exemple, un dels altres participants que ha vengut en aquesta edició, en Miquel Bert, va venir en 10 dies per fer-lo. Després, per temes climàtics, ha pintat més ràpid, no? Però ell hagués tardat 10 dies. En Eric Alcane, en 3 i mig, ja ho va tenir. Es Boa Mistura van venir que feien aquest test i tenien gent del poble que els ajudava, que d'això també és tan guapo que la gent del poble es pogués involucrar, doncs han estat 5 dies. Així que depèn més aviat de qui ho fa i com ho fa, que no té unes normes matemàtiques, diguem.
Evidentment.
M'imagino que també necessites com a descansar, vull dir, aturar, seure-te, veure com queda, que respiri i seguir.
Sí. Això també va molt amb el caràcter, no? Per exemple, en Miquel, que així que és català, que va venir per 10 dies, ell és molt d'aquest estil. Se puja a la grua i està quasi el mateix temps tirant-se enrere i veient què és el que ha de fer que després fent, no? En canvi, per exemple, hi ha un altre company que ha vengut, en Ivan Floro, ell pinta i quan se'n moren d'anar a dinar baixa i diu, ui, doncs quan torni a pujar canviaré això i això, no? Llavors que depèn molt també de la manera de ser i de fer de cadascú.
Precisament, ara que els anomenaves, Miquel Bert, d'origen suec però resident a Barcelona, també resident a Barcelona, crec que a Mataró, Ivan Floro i Joan Cabré completen la llista d'enguany. Anem una mica malament de temps, però sí que ens agradaria que ens, al manco, ens fessis una mica de goles de com han estat aquestes intervencions seves, a on són i quin és el resultat.
Va, perfecte. Mira, en Miquel Bert ha pintat a Cases Monges, que és com diguem que la seu de Saladin Arfés. Està ben a prop de l'Ajuntament i ell el que ha fet és una mitjanera bastant grossa, deu fer de 15 metres d'alt i 20 d'ample, i ell ha pintat en blanc i negre una escena d'una mare amb dos fills a la mà, amb flotadors nedant. Llavors, ell té un dibuix en carbó de Montella que és espectacular, és molt bon dibuixant, i això és el que intenta traspassar en el mur. Llavors, en blanc i negre, primer te fas les taques generals, i després en sopins ell te vas com simulant una mica aquest dibuix. Per jo ha quedat algo espectacular. Oh. Però vamos, podeu passar a veure-ho i ho jutjar.
Ja, evidentment.
Mos has obert, se vol.
Després, hi ha en Ivan Floro, que és de Mataró, i ell és... l'any passat va venir en Moja, que són del mateix poble i de la mateixa quinta. Allà hi ha una fornada molt bona d'artistes i d'artistes urbans, i ells el que fan és pintura impressionista, pinzellada molt ampla, color bastant encès, quasi no fovista, però sí molt encès, i tot i que tu, a una distància prudencial, ho veus com a quasi hiperrealisme, t'acostes, les cares no estan definides, els cossos se fusionen entre si, les sombres estan fetes molt burdes, però és a dir, té aquest doble joc, no? D'en fora, superrealista, i quan t'acostes veus tot el treball pictòric que hi ha allà. Aquesta està a la plaça Cervantes, i també és una mare amb els dos nens que surt de la mà, i bueno, si passava a Cervantes és inevitable veure'l.
La veuren, sí, o sí.
Llavors en Joan Cabré té un estil que és abstracte i com a molt pixelat, i fa una contraposició entre, diguem que, lo artificial i lo natural, no? En línies així, com colors molt pixelats i després figures molt naturals. I ell ha intervengut damunt el passeig, una travessia del passeig arribant a la plaça Cervantes, hi ha una caseta d'electricitat i l'ha intervengut per cinc costats, però també ha pintat per damunt.
Per damunt també. O sigui que l'ha deixada ben intervenguda.
Exacte.
Joan, en tot cas, parlàvem avui a la segona hora de Múltiplex amb SAT, que ha fet aquest mural en el marc del dia per l'erradicació de la pobresa, que és avui dia 17 d'octubre. Deies tu, no?, aquesta és localització, parlaves de la plaça Cervantes i ens deies abans fora de micro, ara ja a Can Picafort es comença a conèixer que estan passant coses, perquè aquestes intervencions no estan localitzades només un punt, sinó que ja formen part, de qualque manera, d'aquest nucli. També supos que tot això contribueix al canvi de concepció de l'art urbà, no? Que la gent ho comença a entendre com una cosa transformadora, integradora, que té repercussions, no només artístiques, evidents, sinó també socials, no?
Sí, i jo crec que ara cada vegada més, pues, tant particulars com institucions se'n donen compte del potencial que té això, no? De com una capa de pintura pot canviar no només aquella façana, sinó el context que tot el que l'en revolta. Llavors, ara, la tasca que seria és anar apurant a no fer per fer, sinó ser molt assertius en el que fas, perquè sí que et cerca un mural de grans dimensions, és a dir, un mural que pugui fer 20 metres d'alt per 10-12 d'ample, té un impacte fort damunt l'entorn. Per tant, hi ha una responsabilitat també amb això que se fa, no? Vull dir, ara que hi ha predisposició, anem a veure de com ho conduïm bé, no? Això cap a dins de ciutats i pobles.
I xerrant un poc de la pedrera, no sé, d'aquests al·lots que ens apuntaves que participaven del taller, com està la pedrera mallorquina de futurs artistes?
Mira, això és una de les coses que estic supercontent de Saladina. Enguany hem hagut més de 200 nins d'escoles, una de Santa Maria, una de Palma, una de Santa Margalida i una de Sa Pobla. I bueno, tu veus, no?, que quan passegen, i perquè tenien l'oportunitat, jo els explicava una mica com és el projecte i què se fa a Can Picafort, però després anaven a conèixer els artistes els explicaven la seva feina. Llavors, ells de sobte veuen que no està tan llunyà, no? Que el que fa aquell artista i com t'ho està explicant, dius, bueno, pintura jo també ho podria fer, o d'aquí, si practic, jo podré ser un dels que està aquí, no? Llavors, per una banda, content de perquè el jovent ja creix sapiguent que això és una manera d'art públic i que no només, que no només està allà, sinó que s'ha de cuidar, diguem, perquè qualcú ha fet l'esforç, i després que crec que els hi pica la curiositat i que pintura a poc pues van sortint més gent, no?, que se pugui sumar a tot això.
Que això també és una de les vessants interessants i importants de festival com aquesta, el Saladina, que enguany ha celebrat la seva tercera edició a Can Picafort a principis d'octubre, i aquestes cinc intervencions que se sumen ja a les d'artistes d'anys anteriors i que van transformant a poc aquest nucli costaner. Joan Aguiló, artista i impulsor d'aquest festival, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I fins ben aviat, i continuem en clau d'art contemporani, tot d'una saludar amb Pilar Rubí, la periodista que avui arriba acompanyada de la fotògrafa i creadora Vero Itxé. Serà en dos minuts.
Connecta amb la cultura a IB3 Ràdio. Els entusiastes. Escoltau Els Entusiastes. IB3 Ràdio.
Tercer i darrer tram de l'hora cultural del Múltiplex Els Entusiastes. Cada dimecres acabam el temps que dedicam diàriament a la cultura amb art contemporani. Per això ens acompanya la periodista i comissària independent Pilar Rubí. Hola, Pilar.
Hola.
Bon dimecres tingui.
Bon dimecres per tothom.
Moltes gràcies.
Com dus la setmana? Bé.
Jo bé. Desitjant que acabi.
Bé. Bé, que com a mínim no se desbarati, que acabi bé. Sí. Avui vens ben acompanyada, també. Vens acompanyada per Navero Itxé, sí, creadora nascuda a Mar del Plata, a l'Argentina, i que fa molts anys que viu a Mallorca. Hola, Veru.
Hola, què tal?
Com
15
estàs?
Años.
15 anys.
15, ja sona.
Sí. Sí. Veru, tú acabas de impartir un taller. Bueno, queremos hablar realmente de muchísimas cosas contigo, ya veremos para qué nos da el tiempo.
Ho intentarem.
Pero queremos hablar de un taller que acabas de impartir de fotografía en el Museo de Esvaluar, en Palma. También en ese museo tienes incluida una obra en la exposición Ellos y Nosotros, que y hace muy poco además estuviste haciendo una residencia en China con otros artistas. Y yo creo que podemos empezar por aquí, ¿no?
Vale.
Nos gustaría conocer un poco el sentido que tiene o puede tener para un artista, o sobre todo para ti, residir por un tiempo determinado en un lugar y conocer, bueno, cuál ha sido tu experiencia, porque es verdad que por Els Entusiastes han pasado otros artistas que muchas veces hacen residencias aquí, ¿no? Que son de fuera y vienen a Mallorca a hacerlas. Claro. En tu caso, bueno, casi mallorquina, y te has ido a la China. Cuéntanos con quién te fuiste, cómo fue, cuánto tiempo estuviste allí. Y bueno, ¿qué te has traído de ese país tan lejano?
Aparte del peinado chino.
Sí, aparte del peinado. Estuve a punto de ir a una peluquería, de meterme en una peluquería y me decían, no lo hagas, no lo hagas. A ver, ¿en un lugar o en China la experiencia, no? China es como otro mundo. Para mí lo fue. Fue como estar un poco en el futuro y en el pasado a la vez. Conviven esas, como esas dos realidades. Yo estaba en el tercer aro de Pekín, que es un poco ya cuando se empieza a despejar la mega ciudad, ¿no? Es más bajo. Entonces podía vivir esas dos cosas, el centro de arte donde estaba, que se llama Three Shadows. Se me ha ido.
Estaba en este centro de arte.
Sí, sí.
En el...
Y había un poblado muy cercano, que era de casas bajitas y que era como más salvaje. Me encantaba ahí, porque cuando venía de la gran ciudad ya llegaba al poblacho y decía, ay, ay, ya me siento en casa, ¿no? Sí, muy... Lo que aporta, bueno, es otro punto de perspectiva de las cosas. Salir de lo conocido siempre te gira, ¿no?, la cabeza. Y te ves tú en esa situación, ¿no? Uh-huh. En el afuera, como realmente la naturalidad de no ser conocido en un sitio, de no tener amigos, de tal, bla, 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 te hace ver de otra forma también cómo tú te expresas, cómo te desenvuelves. Igual en China complicado, porque yo no hablaba chino, nadie habla inglés, o sea, muy, muy poca gente, entonces fue casi como un mutis de un mes y era yo misma una cámara, ¿no?
No. Es como Lost in Translation.
Totalmente. Es más, me hice una foto en un momento porque yo sentía, no me cuaja la información, porque es tanto y tan diferente. Y le dije a la directora del centro en un momento, la verdad que no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a trabajar en China, porque hay tanta cosa que me siento un poco perdida. Y ella, Natalín, me dice, ostras, me dices esto, es la primera vez que me dice esto, y yo lo entiendo perfectamente, porque yo no entiendo cómo un artista de afuera llega a China, milenaria, con un montón de historias, sin hablar chino, y hace un trabajo de China en un mes. y yo ahí me sentí un poco más relajada. Creo que a partir de que me dijo eso, me empezó como a entrar un poco la información de forma tranquila, porque estaba como un poco nerviosa de decir que cómo... Al final digo, voy a trabajar de lo que yo he sentido aquí, no tocar el tema China porque tendría que vivir ahí 10 años. Claro.
Clar.
Sí.
I penses en tornar-hi? Creus que has deixat alguna cosa pendent o que podries concretar algun altre projecte allà, a China?
Me falta ponerme a trabajar con lo de China todavía. Creo que tengo un año de trabajo con el material que he recopilado, porque no hice muy pocas fotos realmente. Sobre todo grabé audio, mucho audio, como si fuesen fotografías sonoras, de todo lo es que es como que es un, es como super futuro. El señor que vende la fruta tiene una máquina que en vez de hablar él habla la máquina porque no, pasa, claro, entonces está todo de repente pasado por la puerta de un sitio y va, una cosa que se repetía, un sonido entraba y era como una sala a lo Lynch friki con un montón de chinos sentados que no sabía qué era lo que estaban esperando ahí con ese sonido, bueno, cosas de estas. Entonces me dediqué mucho a grabar audio y a comprar fotografía antigua maoísta, de soldados maoístas, demás, de matrimonios, que se hacen una foto muy especial cuando se casan, que es como un carnet juntos, una cosa así. Y bueno, estuve ahí desde también pósters de propaganda política de Mao y cosas de estas. Y bueno, y ahora en contacto con esas cosas veré que no voy a trabajar sobre China, pero veré en qué me inspira. Creo que armaré un karaoke o algo de esto.
Y bueno, un poco, creo que estuviste también con Tony Amengual.
Sí.
Y de alguna manera hicisteis una especie de ejercicio de introspección, si no podíais comunicaros, o os comunicabais entre vosotros, o cada uno iba un poco a su aire.
No, y... nos comunicamos, menos mal. Yo en un momento pensé, joder, podría haber más presupuesto y mandar de a uno en vez de dos a la vez, ¿viste? Quería yo tener más presupuesto para el proyecto, por ejemplo, cosas de que estuvo subvencionado por el IEB, debo aclarar. Y cuando llegué, llegué primero. Y luego a los tres días llegó Tony. Cuando llegó Tony fue como, ¡Tony! ¡Qué bien! Un abrazo. Porque digo, ahí me sentí ahí como, digo, joder, menos mal
tanta
que está
sort.
Tony. Claro. Sí, y Tony lo mismo, ¿no? Podíamos comentar cosas. Eso es muy importante, ¿no? Mm-hmm. Percepciones, tal. Él también se sentía perdido en un momento, porque fue a trabajar sobre el aire, la polución, y nos tocaron unos días espléndidos en que todo era maravilloso, el cielo limpio. Y decían, no, es que no puedo trabajar con él.
No era esto.
Sí, pero bueno, tuvimos nuestras historias.
Bueno, pues seguiremos de cerca tu trabajo para ver en qué desemboca todo este proceso. Y un poco más cerca, aquí en el Museo de Svalbard, hay una obra tuya que se puede ver ahora mismo en esa colectiva y si nosotros, que analiza un poco la relación de humanos y animales a través de diferentes ejemplos de obras de grandes maestros, podríamos decir casi,
claro,
del arte contemporáneo. ¿Cuál es tu propuesta en el marco de esta exposición? Para todos aquellos que no nos oyen, siempre pedimos un poco de elemento descriptivo, ¿no?
Ya, primero es como un súper orgullo para mí estar entre esta gente, ¿no? Entre estos artistas,
claro,
tan históricos, ¿no? Tan,
sí, podemos decir, ¿no?
Están reconocidos, claro.
Francisalis,
sí.
Bueno, Picasso, hay grabados de Goya.
Goya, digo, joder, ¿qué hace Peruich ahí? Sí, digo,
¿tiene ese sitio?
Es como una intrusa, ¿sí? Me he sentido. Pero bueno, el tema a mí me toca muy de cerca porque vivo en un ámbito rural y soy como... Estoy muy cercana al mundo animal, a mi propio mundo animal también, porque no nos tenemos que excluir de ese reino. Sí, el título al principio decía, ellos y nosotros, ay, aquí nos estamos separando, ¿no? A ver, qué vamos a encontrar qué uniones hay o qué desuniones. Más que hablar sobre el animal y la persona, preferí centrarme en el tema que nos preocupa hoy, ¿no? La violencia hacia que ejercemos en general, de género, animales, ancianos, porque hay violencia en todo, ¿no? Entonces preferí centrarme en eso. Entonces puse un texto de Sofki que habla sobre la violencia humana como algo natural, no como para señalar y decir, oh, mira qué monstruos somos, un poco monstruos, pero también es algo natural la destrucción. Y bueno, es un poco una vitrina como de museo clásica, en la que puse un oso disecado, que en el momento de armado había y unas personas del museo decían, ¡ay, qué miedo! ¡Miedo! ¡Miedo a nosotros que le hemos hecho esto a ese pobre animal! Claro. Pero bueno, sí, es un poco como resúmenes. Luego hice un guante con unos pinchos y una coreografía en vídeo, pero que no está la coreografía, sino como una especie de fotogramas de ese vídeo. Como un poco como para ablandar lo de la violencia, digo, bueno, voy a mover la manita con esto que simboliza de forma linda, ¿no? Y bueno, es un poco esto, que la naturaleza es violenta, que también hay que asumirlo y, bueno, tratar de controlarnos, pero...
És un missatge potent aquest que forma part de la col·lectiva Ells i Nosaltres, qui parla és la fotògrafa i creadora Veru Itxé, que ens acompanya avui en aquest espai que dedicam a l'art contemporani en la comissària Pilar Rubí. També és Baluart, acabes d'impartir un taller de fotografia, el títol La performance fotogràfica, documento melodrama, delirio i continuïtat. Quin era el plantejament d'aquest taller?
Primer, hacer las diferenciaciones entre qué es performance y qué es performatividad, ¿no? Aclarar, empezar el taller de esa forma.
¿Y quiénes son las diferencias?
Las diferencias es que la performatividad viene del lenguaje, de hacer que algo sea real. Y la performance es un show que tiene en combinación algo que es el pasado. El pasado, la performance necesita, es algo de aquí y de la ahora, pero que necesita de un pasado del espectador para poder crear una subjetividad. Y el performar también necesita del pasado histórico para hacer que algo sea real. El clásico ejemplo es, vosotros estáis casados, por ejemplo, ¿no? Pero eso para que sea real lo tiene que decir un cura. Y un cura necesita de todo un sistema de creencias histórico para que ese cura tenga ese poder, ¿no? La iglesia, bla, bla, bla. Bueno, entonces es un poco eso. Partimos de ahí. Y luego aplicado también a los propios trabajos. A mí me gusta improvisar un poco también en los talleres. Me gusta que en un momento yo plantear una temática, pero luego ver las necesidades de grupo que se plantean. Y, por ejemplo, la mitad, generalmente hago lo que dije que iba a hacer y la otra mitad intento tal. No me gusta tampoco estar adelante ni tal, hago una mesa, me siento con ellos. Entonces también trajeron sus trabajos, hicieron una especie de pitching, mostraron sus trabajos y vimos en qué forma, porque muchos se creen que, por ejemplo, no hacen performance, porque performance es lo clásico de estar en un ambiente artístico, en una galería, y hacer una obra en directo que termina ahí. No, pero la performance se puede hacer también a nivel fotográfico. Es todo el pre, por ejemplo, si armas una escena, si tal, tienes un momento en el que solo... que lo performas a través de la fotografía. Entonces, bueno, es interesante el hecho de poder capturar, de dejarlo, pero que también es efímero lo que ha pasado para poder fotografiarlo. Entonces vimos en qué puntos todos, de alguna forma, hacemos performance y performatividad con la fotografía y debatimos sobre eso y les mostré material y tal, bueno...
Bueno, seguimos hablando de fotografía, pero en este caso no tanto en esa vertiente de formación, sino más bien en el ámbito de las publicaciones y publicaciones distintas, porque, por ejemplo, queremos recordar que el diario Árabe Leas, coincidiendo con la Nit de l'Art, publicó una doble página en la que aparecía uno de tus trabajos, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte sabemos también que una foto tuya fue portada de un libro editado por Leonard Muntaner, de Mircea Catarescu,
Porque ens estimem les dones,
¿no? Y un poco, en relación a todo esto, te queríamos pedir si sigue siendo importante para la fotografía la edición en papel. A pesar de haber tratado aquí una portada, una fotografía doble página, ediciones de publicaciones que creemos que estás preparando algún proyecto, sigue siendo muy importante, ¿no? El formato papel.
sigue siendo importante mientras exista el formato papel. Si deja de existir, la fotografía se adaptará a la forma digital de todo, hasta nosotros. Nuestros avatares digitales harán lo que nosotros no podamos, pero es importante mientras exista. A mí me gusta el papel. Me gusta la sensación que me da, la cercanía que me da a una obra fotográfica me parece como que tengo más contacto. Mm-hmm.
I precisament en línia amb aquesta reivindicació del paper que feia, acabarem avui amb una cançó que has triat, que no pot venir millor, Pilar, o no?
Sí, realment hi ha moltíssimes fotografies, moltíssimes cançons que parlen de fotografia de tots els temps, no? De la música pop. Bishop Allen és una que sí. Mos recorda, la de Click, 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 sí. The Who, Pictures of Lily, The Cure, Pictures of You... Fins i tot na Lady Gaga, si mos posem un poc més mainstream, cert. Amb el seu paparazzi.
Cert.
Però han triat una, perquè només podien triar una, i han triat Picture Book, dels Kings, un clàssic ja de 1968. Realment se refereix a l'àlbum de fotografies com a tal, un àlbum de fotografies familiar que tots han tingut o tots han vist a casa nostra. La canten de manera molt irònica i, a més, aquest tema, aquesta cançó, va servir també el 2004 per promocionar els aparells d'impressió de fotografia digital de la casa Hewlett-Packard, no? Mm-hmm. Entre d'altres, els de The Cure també. En Robert Smith se va enfadar moltíssim, però en Ray Davis li va parecer genial que posessin aquest picture book en aquesta publicitat.
I el posarem, efectivament, el posarem avui per tancar aquesta edició que hem compartit amb Veru Itxé, fotògrafa i creadora. Haurem de tornar a parlar, Veru, amb tot això que fas amb aquest material que has duit de la Xina. Amb tot això, sigui el que sigui, t'haurem de tornar a convidar perquè ens ha mancat temps. Veru, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins ben aviat, Pilar, fins la setmana que ve.
Clar que sí.
Margalida Grimal, fins demà.
Demà hi tornem.
I el mateix als oients, ens hi tornem a trobar demà. Que passeu un molt bon dimecres.